like show business, like no business I know.
Quan sentiu aquesta música voldria dir que estem a dijous, però no és veritat. Aquest programa està gravat, i està gravat el dimecres perquè els nostres convidats d'avui, precisament dijous i a les 9 de la nit, estan al Teatre Auditori fent un concert. Com a conseqüència, seria molt complicat, seria molt difícil, seria impossible que Antoni Rosmarbà, el director d'aquest concert, pogués estar allà. Com a conseqüència, ja ho explico, això està gravat. Però això no vol dir res, perquè continguts a la mateixa, i com sabeu, quan dic això, quan comença el programa, abans de tot això... La homilia de molta comèdia. Avui, el Conca informa i nosaltres patim. Estimats germans, amants de les arts escèniques, la setmana passada feia una homilia a partir de les estadístiques que ha publicat la Conselleria de Cultura de la Generalitat sobre la cultura i les arts escèniques en particular. No varen parlar de la música i la idea era fer-ho aquesta setmana. Però el dimarts, el Conca, o sigui, el Consell Nacional de Cultura i les Arts de Catalunya, va fer una presentació al CCCB de Barcelona de la seva aportació de dades i conclusions sobre la cultura en general al nostre país. La veritat és que no penso fer una relació exhaustiva de xifres perquè penso també que comencem a estar una mica cansats, vostè sobretot. Hi ha en aquests moments altres coses que també cal esmentar amb un aire una mica més optimista i agradable, com són els Premis Butaca, que el dilluns, dia 23, s'atorgaran en un acte al Teatre Lliure de Montjuïc de Barcelona, que, a més, es passarà per streaming, per la xarxa, o sigui, també per Cugat.cat, aquesta casa, que és la de tots vostès. Sobre els premis, dic que es tracta de la 21a edició i que els votants, públic en general, han escollit entre 36 espectacles. Volem destacar que l'autora, directora i actriu Glòria Rognoni, conciutadana nostra i que fa dues setmanes va visitar aquest programa una vegada més per parlar del nou espectacle de Femarec, que estrena el dia 3 de desembre a l'Aliança del Poble Nou, ha estat distingida amb el Premi Honorífic Analitzaran. Aquesta notícia ens fa feliços i des d'aquí volem felicitar-la. Un petó i una abraçada, Glòria. I després de la visió optimista, anem al Conca, que ens ofereix en 106 pàgines, 106, de dades i comentaris, una visió del país de Catalunya que no es partirà coets, ans al contrari. És per confirmar que no sabem quin país es podrà construir, però sí sabem quin és el que tenim en aquests moments. I probablement no podem atribuir-ho només a les problemàtiques relacions entre el govern central del PP i de la Generalitat, ni a l'espoli fiscal, ni a l'augment de l'IVA, i repeteixo, dic que no es pot atribuir només, encara que també. Entre 2005 i 2010, els pressupostos públics en cultura es van incrementar d'una forma constant. A partir del 2010 es va iniciar un procés de reducció, que suposa un 34,1% menys. Escoltin, han escoltat el que els he dit? Un 34,1% menys. I segueix l'informe dient: en aquests moments l'import global de despesa pública es situa per sota del que es va destinar a aquest àmbit l'any 2005. Els ajuntaments aporten el 56%, el Departament de Cultura el 30%, les diputacions el 12% i l'Estat el 2%. Aquesta reducció econòmica en tots els àmbits culturals ha suposat, per exemple, que el nombre de treballadors en arts escèniques i musicals hagin passat de l'any 2008 a l'any 2012 de 15.710 a 14.067, o que en milions d'euros el valor afegit brut hagi passat de 301 milions a 230. Estimats germans, amants de les arts escèniques i de la música, esperem que, quan, com i sobretot qui, però que sigui aviat, perquè si no... Si no, em sembla que no ho podrem explicar. Amén.
Senyor Eduard, miri, ja em té marejada amb tants números.
Escolti.
Cada setmana, números per aquí, números per allà, escolti.
Isabel, escolti.
No, és que ja n'estic farta que dediquin tants diners a tants informes i tantes consultores i tantes mandangues. Vol que li digui clar?
Què passa?
Doncs el que convé és gastar-se els diners en cultura i no pas en tants estudis i tantes estadístiques.
Però hi ha molta gent que necessita fer coses d'aquestes. 106 pàgines no es fan com així, i molt ben fetes, eh?
Ah, sí, clar. I tant, amb dibuixets, amb colorines,
uns equilibris, una cosa de color, fantàstic.
Sí, però en definitiva està claríssim, no? Vol dir que cal tant estudi per arribar a la conclusió.
La conclusió és que això ho sabem tots.
Que va de baixa, això.
Això ho sabem tots. La llàstima és que, efectivament, jo ho deia i ho dic, i ho torno a repetir, ho veurem. Jo ho veuré, per exemple. Vostè creu que a la meva edat jo puc pensar que passi massa més temps?
Ha de remuntar tot això. Vostè no li cal remuntar, que vostè està perfecte.
Bueno, molt bé, Isabel. Me n'alegro molt que estigui comparteixi amb mi tot això. Només vull comentar...
Em presentaré a les eleccions, ja estic farta de tantes mandangues.
Ah, molt bé. Ah, escolti'm, jo la voto.
A les 10 març, aquesta que hi haurà.
Sí.
Oh, això sembla.
Bueno, al votar que jo haig de dir una cosa que m'agradaria dir. Jo, entre els muntatges teatrals, tinc una preferida, que és l'art de la comèdia. De Bardo de Filippo, que em sembla, ho tinc claríssim. I, en el petit format, l'Alè de la vida, que si se'n recorda vam tenir aquí la Mercè Aranyaga parlant-ne.
I tant.
I vaig estar molt content de veure l'obra, perquè va estar, és fenomenal. Bé, de totes maneres, a veure, anem per feina, Isabel. Ja em dic que aquest programa està gravat, perquè si no, els convidats no podrien estar aquí. Perquè quan acaba aquest programa a les 9 de la nit, el convidat principal que tenim l'honor amb una emissora local de tenir avui, no podria ser-hi. I com a conseqüència, anem-hi. Els cops a la porta del destí. Això és el que diuen que va dir Beethoven en el seu moment. Comença una de les sinfonies més conegudes i reconegudes del mestre de Bonn i comença d'una manera que tothom sap, tothom recorda, encara que no sàpiga exactament d'on surt. Això és molt possible. I amb nosaltres avui tenim dos convidats que ens honoren molt en el programa. Antoni Rosmarbà, benvingut.
Ben trobat.
Josep Ferrer, una vegada més, benvingut a casa teva.
Moltes gràcies.
Bé, hem de parlar d'aquest concert que es fa el dijous al Teatre Auditori a les 9 de la nit i que l'Orquestra Simfònica Sant Cugat presenta amb, diguéssim, dos de les tres Bs importants de la música, diguem Bach, Beethoven, Brahms, en aquest cas tenim Beethoven i tenim Brahms. Josep, 25 anys són molts anys, i 25 anys amb aquesta trajectòria que vosaltres heu fet és encara més lloable. Digue'm, com et trobes en aquest moment després d'aquests pas dels anys?
Molt content i molt satisfet, i volíem posar la cirereta al pastís d'aquestes celebracions del 25 aniversari convidant el que jo considero el gran director català reconegut internacionalment, que a més una carrera llarguíssima, a més jo el recordo professor de, va ser professor meu i professor de, del 99,9% dels directors que actualment estan dirigint professionalment per aquí, pel país. I bé, per això volíem celebrar-ho, no perquè vingués algú a dir-nos que bé que ho feu i que guapos que sou, sinó que vingués algú que ens fes treballar i que ens posés una mica l'horitzó una mica més llunyà i que servís també de repte i de, perquè l'orquestra doncs, continuï millorant. Perquè per molt que hagin fet 25 anys, nosaltres ens sentim com si comencéssim, perquè volem continuar aprenent, volem continuar millorant i volem continuar doncs, corresponent a la confiança de, del públic que sempre omple el Teatre Auditori.
Jo estic content que diguis això perquè efectivament penso que vosaltres heu tingut alguna característica, ha sigut aquesta de no parar-se, no quedar a dir hem arribat a un punt i anem passant, i anem, sinó al contrari, de buscar sempre nous al·licients i estímuls, i penso que en aquest cas en tenim un de molt important. Mestre Ros Marbà.
Sí.
Què tal l'orquestra, com si no hi fos en Josep Ferrer davant, què tal l'Orquestra Simfònica Sant Cugat?
Sí, jo m'ho estic passant molt bé. Vaig arribar una mica tard, perquè jo tenia un concert el dilluns, i ells havien, van tenir el primer contacte amb les obres, i van tenir la gentilesa de... Ahir, en lloc d'assajar al matí, doncs assajar al vespre, perquè jo estava de viatge, i avui, doncs, ja hi hem tornat aquest matí. I la veritat, estic molt content, perquè, ja, és una orquestra doncs, amb gran sentit de la responsabilitat, al mateix temps és un repertori difícil, és un repertori, diem-ne, que mereix una gran atenció, i després estic molt content, perquè tenim dos solistes que són d'aquí, si més no, són, viuen aquí, que són els dos germans Claret, que avui parlàvem i ell ens deia, tal dia farà 50 anys que vàrem entrar a l'Orquestra Ciutat de Barcelona en aquell moment, i que ells tenien exactament 17 anys. Els dos bessons tenien 17 anys quan varen venir, i jo també en tenia uns quants menys també, aquesta és la veritat. Érem tots molt joves i amb moltes ganes, però avui ja no som tan joves, ni molt menys, però les ganes crec que són les mateixes o més.
Tenim dos andorrans convertits en conciutadans en cugatencs des de fa moltíssims anys, que a més han col·laborat moltíssim amb la vida musical de Sant Cugat, que s'ha de dir.
Sí.
O sigui que l'onca ve molt sovint, per d'en Gerard, i en Lluís en els festivals que s'havia fet en el claustre del monestir també havia participat molt. Aquests dos germans, amb aquest concert extraordinari de Brahms, Què podem avançar amb el públic que hi anirà?
Bé, a més és curiós perquè els dos germans i bessons, quan toquen, evidentment també aquesta característica és molt palesa. Si toquen és com si fos una sola persona, diem, tocant dos instruments que s'assemblen perquè són ben diferents, que és el violí i el violoncel. A més, evidentment, són dues persones entranyables, ens uneix una gran amistat, com ja dic jo, de més de 50 anys, i jo venir aquí vaig proposar de seguida que veiem si podien ser els dos germans que toquessin el doble concert de Brahms. Jo l'havia fet amb ells, ja fa potser més de 10 anys. És curiós perquè en l'assaig semblava que ens haguéssim retrobat també de fa més de 10 anys endarrere. I a més com que els conec molt artísticament, els conec molt també personalment, hi ha una manera de respirar, hi ha una manera de fer música en aquest sentit, de que són, hi ha uns petits còdics d'aquells que no es poden explicar, però que sí que es poden sentir.
Clar.
Em refereixo a sentir, i no dic sentir-los acústicament, sinó sentir-los en l'interior de la persona.
I adonar-se'n que allò respira d'una manera determinada.
Sí.
És així.
Sí, sí.
Aquí tenim un Beethoven a la segona part, i tenim un Brahms a la primera, diguéssim, cronològicament seria la inversa, no? Brahms neix precisament pocs anys després d'haver mort Beethoven, però en canvi hi ha, efectivament, hi ha un fil també, hi ha un fil conductor entre els dos compositors.
Sí, exactament, i a més, jo crec que són dues obres emblemàtiques que crec també per l'orquestra li va molt bé, són dues obres també, per dir-ho d'una manera clara també, doncs, que tenen un sentit, no dic solament per ells, per totes les orquestres del món, són obres que són pedagògiques també. pels que escolten i pels que toquen. Refer una i una altra vegada, no solament la cinquena, sinó totes les sinfonies de Beethoven, sempre són aquestes obres que posen, diguem-ne, les coses al seu lloc. De cop i volta dius, aviam, què hem de fer perquè l'orquestra doncs, agafi una disciplina de tocar, una manera... Doncs va, vinga, fem una sinfonia de Beethoven. És aquest cas. Com també, evidentment, les sinfonies de Mozart o de Schubert, aquest tipus de repertori. Molt difícil, he de dir que la cinquena sinfonia, jo que la coneixem tant, que l'hem fet tantes vegades i que la toquem i que ens la sentim i se la sabem de memòria, però és molt difícil de tocar. I també he de dir de dirigir, però vaja, ens estem sortint bé, crec jo, no et sembla?
Sí. Molt bé, molt bé.
Sí. Josep, que com a tu en aquest moment sí. Estàs fet per, i es prepara l'orquestra sí. Evidentment per aquest moment sí. Però vull dir, una vegada el mestre Rosa va davant, que
disfrutant, com veu? Disfrutant, perquè bueno, jo tinc molta admiració pel mestre, per Rosa Marvà, però a més l'eficàcia amb l'assaig. És a dir, a veure, un bon mestre no és només un gran músic, sinó també una persona que sap comunicar i que en pocs minuts, en pocs gestos, en poques paraules, va a la fons del problema i el soluciona. Vull dir, això és admirable, perquè el temps és or, i quan veus treballar a fons instrument per instrument, mirant exactament la persona que té que mirar, corregint el que s'ha de corregir, i veus que tothom està actiu, tothom està viu, veus que el temps es dilata, en aquell moment perds la noció del temps, estàs amb la música i la veritat és que ha fet una progressió molt important, perquè nosaltres ho vam preparar a consciència, pensant que volíem fer-ho bé, diguem-ne, no? Volíem quedar bé i volíem que l'orquestra sonés bé com sonarà. Però bueno, aquest treball d'aquests dos dies i el que falta demà ha sigut estupendo. Vull dir, i a més, des de fora també veus les coses d'una altra manera. Des de fora veus una mica més la perspectiva, veus l'equilibri, veus les coses que s'han de llos, que quan estàs dintre, com que estàs sempre comparant la imatge mental que tu tens del que ha de sonar amb el que sona, no diguem-ne que és més difícil veure una mica aquest equilibri general. I la veritat és que estem molt contents, els músics estan molt contents, això també és important, perquè una orquestra no és una entitat així, és buida, és un equip de persones, i per tant cadascú té la seva sensibilitat, les seves inquietuds, els seus desitjos, les seves ganes d'aprendre, i la veritat m'ho estic passant molt bé.
Com es va escollir el concert? O sigui, les dues obres que es van escollir, es van posar d'acord?
Sí,
o...
mira, el concert va ser, primer vam decidir que volíem fer un gran concert, llavors vam sortir el nom primer del mestre, després la possibilitat d'alguna obra amb que és un dels germans Claret, i llavors va ser, home, doncs posem els dos, perquè clar. No diríem un concert de violí o un concert de violoncel, i llavors concretament el concert d'abans va ser que va dir el que va dir, escolta, fem aquest i així tenim tots dos, i tothom va quedar super, super content.
El que sí que em sorprèn és que després de 25 anys la cinquena de Beethoven la toca per primera vegada l'orquestra.
Sí, és veritat. Nosaltres hem tocat la primera i hem tocat la novena. La novena l'hem tocat fa molts anys, i en curs la vam tocar al Palau de la Música, molt bé, però nosaltres ha passat una cosa una mica curiosa, i és que al començament teníem por. O sigui, estava molt dependent del públic. I teníem por de potser fer una gran sinfonia, allò que pensàvem, possiblement equivocadament, pensàvem potser la gent, una obra tan llarga, potser fer unes obres més comercials, diguem-ne, més assequibles, que no siguin una sola obra, no? Vull dir, un programa que hi hagi més obres, més variat i tal. I ara ens trobem de que precisament el públic que ha vingut, i que tenim, bueno, nosaltres tenim una sort que tenim molts abonats, tenim més de 400 abonats, i que per tant ja ha anat a molts concerts, ara precisament el que té un gran èxit i el que ens hem de dedicar és a aquest gran repertori, perquè té una gran audiència, té una gran demanda, i a més és superinteressant per l'orquestra, i és un goig per tots els músics fer aquest repertori. I realment, tens raó, és estrany de que amb tant de temps no haguéssim fet la cinquena encara en programa nostre.
Sí.
Però bueno, mai és tard, eh?
No, mai és tard, però són d'aquestes obres emblemàtiques, sí. I que a més són les obres que fan orquestra. Sí. Em refereixo que aprofundeix en l'estil, diem-ne, en tots els, la problemàtica tècnica hi ha, per exemple, el primer moviment de la cinquena sinfonia és mític. ho sabem, aquest principi. I després, aquest moviment, que no és un moviment llarg, perquè, és clar, com que som un tema de quatre notes, tapapapà, i que es va repetint, doncs per això, des del punt de vista estructural, per això el moviment és curt.
I que, a més, es va repetint amb els diferents temps. En cada un dels temes va sortint d'alguna forma. Hi ha una referència, també.
Sí, però són números claus. El primer moviment és molt diferent dels altres, però després, evidentment, el primer és energia, per sobre de tot, el segon és placidesa, l'esquerzo, diguem-ne, és possiblement l'esquerzo de les sinfonies de Beethoven més llòbrega, és una mica, és atípic en aquest cas. Els altres esquerzos de les altres sinfonies són molt espiritosos, per dir-ho, aquest no. I després, el que sí, l'últim moviment, que és molt diferent, però és una porta oberta al futur, és una porta oberta, diguem-ne, al destí, és una porta oberta a la llum, per dir-ho d'una manera una mica poètica.
És aquest pensament de dir que això és Beethoven, acabar de dir, això és Beethoven, sí, és Beethoven,
sí,
totalment.
És inconfundible.
Totalment.
Sí.
I en canvi és una obra que li va costar molt de composar, perquè va durar 4 o 5 anys abans de composar-la.
Sí.
I es va barrejar amb la sexta que va ser abans i que es va estrenar finalment el mateix dia, etc.
Ell era un home que al revés que Mozart, que era un compositor que sortia tot, barrejava, i pràcticament, aviam, se sap que avui en dia un copista hagués de copiar tota l'obra sencera de Mozart, empraria exactament els anys mateixos dels 36 anys que em sembla que va viure Mozart.
La senyora Isabel Castro, que li vull presentar, el senyor Isabel Castro m'acompanya en aquest programa. La setmana passada ho estava comentant, per exemple.
Sí, Isabel
Castro és una senyora molt gran, com poden veure, és una senyora d'edat.
Ui, mare meva, jo el vaig conèixer, el Beethoven.
Ah, vostè també era molt Beethoven.
L'insigne sort de món.
Isabel, el Nier Dental, ja no m'ho vaig creure, però el Beethoven tampoc m'ho crec, eh?
Doncs ja ho supoc. Després ja li diré al senyor Rochmarbà que totes les històries que ha viscut Catalunya les he viscut jo.
Mare meva.
Sí, sí. De ben antic.
Això...
Bueno, doncs res, sí que van calcular això, van fer aquests càlculs,
sí.
Que hauria estat, imagini's, tots els anys de la seva vida, clar, això és que ell ja ho feia, ja ho tenia dins i només havia de copiar una vegada ni corregir ni res.
Perquè al mateix temps, doncs, ell jugava al billar, és una persona que també li agradava viure, sí, i tocava, i no sé com s'ho va fer, això no ho sap ningú. I en canvi a Beethoven li costava molt. Beethoven obre els seus quaderns de notes, i quan agafava un tema, un motiu, el refeia i el tornava a revisar i el tornava a refer. Sí. Era un compositor, diguem-ne, que tenia la vessant de l'autocrítica molt acusada, en aquest cas, i sí, li costava molt.
Jo, per exemple... Com és el tema de la sordesa, no podria influir a partir de molt jove, clar, que va quedar...
Sí. No, el tema de la sordesa va influir en altres coses, però no en aquest cas amb la qüestió creativa. Però, evidentment, si agafem tot l'últim període de la vida de Beethoven, veiem que sí, la sordesa va influir, per exemple, perquè ell estava en el seu món, i és quan va fer les obres més trencadores. Va ser obres que miraven molt cap al futur. Si agafem els últims quartets o per exemple, les últimes sonates, veiem que són obres veritablement una mica visionàries i que després han servit per obrir portes, diem, a la música del futur. Jo no fa pas massa vaig fer la Gran Fuga per quartet, després només toca amb orquestra de corda, però la Gran Fuga, perquè ell no va sentir, però si ell hagués pogut sentir, potser se l'hagués trobat que és una obra tan agosarada que potser hagués rectificat. Però, en canvi, tal i com està, és una obra que sorprèn per la seva modernitat encara avui en dia. Passa també en les últimes sonates, passa també en la Missa Solemnis. La Missa Solemnis, que és una obra, diguem-ne, boníssima, extraordinària, però també sorprèn. A més, és curiós perquè Beethoven no va ser un compositor que conegués massa bé les veus. I la seva manera d'emprar les veus, que passa amb la Missa Solemnis, o passa també amb la Novena Sinfonia, és mata les veus, i no solament això, inclús l'òpera, que és extraordinària,
sí.
La seva òpera, el Fidelio, és una obra, per exemple, que necessites grandíssims cantants. El Florestan, que només apareix a partir del segon acte, la seva entrada, per exemple, és com preocupar qualsevol tenor, qualsevol Helden tenor, si té tenor heroi. Eh? Però bé, és la seva genialitat, en aquest cas. Però hi ha una qüestió, també, després s'ha qüestionat molt sobre els metrònoms de Beethoven. Va escriure els metrònoms d'ell, que no els que els escrivís ell, els va dictar o el seu nebot, o els va dictar amb altres col·legues, amb altres persones, però són extremadament ràpids. Però jo això se'n vaig parlar, vaig tenir una conversa en profunditat amb la doctora Cori López, que va ser deixeble directa d'Alfred Tomatís, que va desenvolupar, diguem-ne, tot un aspecte interessantíssim sobre el cervell humà. Jo els he explicat una mica això, o avui, oi? Que Beethoven, amb la sordesa, no sentia els silencis.
Uh-huh.
No? I aleshores, encara que sabem perfectament que un minut són 60 segons i una hora són 60 minuts, per exemple, això és un aspecte pràctic i temporal, però en canvi ell no tenia... havia perdut el propi sentit del que és el ritme intern. Per això, les seves obres són extraordinàriament sàvies, i d'una extraordinària qualitat, però els seus metrònoms ell va arribar a un punt que no ho sabia. I hi ha directors, si em sembla un error, que volen tocar les sinfonies de Beethoven amb els metrònoms que va posar. I què és el que passa? Doncs és una mena d'escudella barrejada que no s'entén res. No s'entén cap tema, no s'entén absolutament res. De vegades em passa amb això, que hi ha més papistes que el papa en aquest cas, i generalment acaba sent un fiasco.
És així. Escolteu una mica de música. Allà escoltàvem un fragment molt petit, molt curtet, d'una gravació que és històrica perquè està feta per l'orquestra de Pau Casals a Barcelona, amb el Fet Tibó de violinista i en Pau Casals, any gravada l'any 1929. El 1929, i naturalment des del punt de vista tècnic no té la sonoritat que hauria de tenir, però en canvi com a història és
un gran document.
És un gran document.
És un gran document, perquè de seguida que he sentit dic que aquest és el Casals, que era un document. Sí.
Hi ha molta gent que el mestre d'Osmarvà doncs el coneix com a músic dins de la música clàssica, però és bastantes més coses. Jo, per exemple, tinc un record de joventut fantàstic amb un arranjament fet amb en Joan Manuel Serrat, amb el primer disc Gant, el primer on play de Jaume de Serrat, amb Tibi a la tieta, entre altres coses, amb un Josep Trota o violoncel extraordinari, i després moltes altres col·laboracions de Rosmarvà per la cançó, la nova cançó, per en Raimon i per moltes més altres coses.
Sí, perquè era un moment que havíem d'acostar-nos, ens havíem d'acostar al poble d'una manera o altra, dient, per això va sortir la nova cançó, va sortir tota una sèrie d'intèrprets i de cantautors en aquell moment. Eren moments difícils, i una de les maneres de fer país era fer la nova cançó. I aquí un havia d'agafar el davantal, posar-se el davantal, diguem-ne, i treballar pel país en aquest sentit. I ho vam fer. I després, evident, he parlat d'en Raimon, que en Raimon no deixa de ser una ícona.
I tant.
En aquest cas, en Joan Manel també d'una altra manera, I com també en Lluís Llach, i com també són moltes altres persones. Alguns altres van fer el seu disc i després van desaparèixer, perquè també van agafar altres professions.
Va, hi havia gent que havia participat des del punt de vista social i des del punt de vista... Però penso en Delfí Abella, per exemple, o gent de Ramon Margarit, no sé, de gent que va començar i no va continuar, perquè la seva professió, el Miquel Porter, per exemple, el Miquel Porter era una altra.
Sí, i esclar, evidentment, i després, bueno, la Maria del Mar, en tot cas, i ella va continuar, i és una excel·lent cantant, amb una veu preciosa, i tants altres, I per això va partir... va començar a partir dels 16 jutges, en aquest cas.
Sí, sí.
I va ser... Això va tenir una expansió social extraordinària. I que tot això, aquesta expansió social, diguem-ne, també ens ha ajudat molt a ser qui som.
Sí, i tant. A part d'això, jo recordo també uns long plays que van sortir fantàstics, amb històries de Catalunya o les llegendes de Catalunya, amb la lletra d'en Jaume Piques, i que el mestre Romer Bà també va musicar.
Sí, i també darrerament, fa cosa d'un any, una mica més d'un any, vàrem fer una segona versió. O sigui, la història de Catalunya s'havia de contenir una mica. I, evidentment, en Jaume Piques ja fa molts anys, fa
molts
més de
20
anys,
d'anys
que ens va deixar.
Sí.
I això ho vam continuar també amb uns versos exquisits de Miquel Desclot. Sí, evidentment, la primera història, que va ser en aquell moment, va ser un impacte, ara l'impacte és diferent, també, però ja es coneix la primera, però la segona, que canta la Nina en lloc de la Guillermina, però també hem recuperat els dos trincos,
sí.
El Josep Maria Mainat i després el Toni Cruz, i després el cor d'infants de Sabadell, perdó, de Granollers, que és excel·lent, i en fi, i vam tornar amb l'OBC.
Està actuant aquí, el cor està actuant aquí amb un cicle de música coral polifònica.
Sí, i bé, però aquesta història de Catalunya, que comença quan començava la història a partir d'en Jaume Piques, i acabem en el l'11 de setembre, aquella de l'any, que era l'any 77, em sembla.
77, sí.
No,
la primera manifestació,
no,
sí.
No, després, o sigui, al principi de la democràcia, la trobada a Sant Boi.
Ah, sí, sí. Tu vas a Sant Boi, això és el 76.
Sí, exactament. I després hi ha una cançó també, que amb un text excel·lent també de Miquel, que és sobre la Guerra Civil, perquè s'havia de fer, i a més a més faltava en aquella... aquella història de Catalunya va tenir molts problemes de censura, molts problemes, perquè a més inclús el funcionari de torn va dir que si fora per ell allò no es publicava,
Però després, estic segur que ho va dir.
Sí, segur. Però després, evidentment, que hi ha una cançó que és que el que parla, diem, del 1714. Diem-ne que no va passar aquella lletra. En Jaume Piques va haver de fer una segona lletra, que és molt bona també, però últimament hem gravat la lletra original. I després, al final del CD, com a bonus, recuperem la lletra anterior. Es poden sentir les dues lletres.
A part d'això, hi ha hagut també molta col·laboració amb grans corals, últimament, amb molts nens, 3.000, 4.000 nens cantant.
Sí, però sí, clar, i he escrit tres cantates per infants. Sí, que m'hi vaig divertir molt. Una, un text de la Núria Albó, que era el Tirant lo Blanc.
Sí.
La segona, també un text de Miquel Desclot, és el Concert Desconcertant, que és una hilaritat completa des de que comença fins que acaba. I després, doncs, últimament, amb en Ramon Solsona, Els 7 dies que van canviar el món, que també és una mena de bogeria.
Que hi ha un savi una mica boig.
Sí, exacte.
Totes aquestes facetes que són importants en la vida, en la vida d'un músic, i en la vida també social i col·lectiva, per molta gent no, que són desconegudes.
Sí, és molt probable, sí, 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 sí.
Res desconegudes, sí, sí. O menys no tant conegudes, perquè clar, diem el mestre Rosmarbà, i tothom doncs pensa doncs en l'Orquestra Nacional d'Espanya, en l'Orquestra Nacional de Galícia, en l'Orquestra Municipal de Barcelona, etcètera, però en canvi hi ha altres coses que tenen una gran força i que a més impacta moltíssim un molt gran nombre de persones, sí, sí, sí. I que a vegades queden com penjades, no?
Sí. Aviam, hi ha una cosa, de tota manera, que suposo que deu anar amb la bèstia de la pròpia persona. És fer les coses amb naturalitat. I a vegades si fas les coses amb naturalitat, potser moltes vegades, no ho sé, la gent no s'acaba de s'assabentar, però vaja, no, però sí que se sap. Arribarà un dia que sí que tenen, mira... Sí, esperem que sigui molts anys. Aquest va fer això, caram. Sí.
Bueno, jo puc dir que els Beatles estan a casa meva, amb les meves filles, i puc dir que va... Sí. Isabel, no?
Sí, jo, miri, ara l'estic sentint.
A veure.
A veure.
Milla d'argent, el rei, mil veus criden
al vent. Tanto que ve el rei, diu, que torna.
No, a l'emèrit no torna. Ja,
ai, senyor, sí. Escolti, senyor Rosmarbà, doncs jo li volia fer una pregunta d'això, perquè com bé deia, aquesta primera versió de la història de Catalunya és de l'any 72, em sembla, del principi dels 70, i el 2004 van fer una altra versió, que potser la podem escoltar, aquesta mateixa cançó cantada per la Nina i el Daniel Anglès i tota aquesta colla. I van arribar, diu, a Sant Boi. Que sí? Bueno, a la trobada aquesta d'això. Sí, molt bé. Sí, sí. Doncs arribat a aquest punt, la pregunta és la següent. Podem esperar que farà una tercera obra on inclouran el tema principal de la independència?
Oh, ja no depèn de nosaltres.
Vostè estaria disposat, però...
Ah, naturalment. La història continua. La història continua, diem-ne que sí, evidentment... I tot el que és història, com hem fet fins ara, doncs hi hem posat música, i tots els esdeveniments que puguin succeir de cara al... Sí.
Perfecte, bueno, esperem que...
Mirem, Isabel, d'un arranjament de l'himne del Barça.
Ah, sí?
I d'un arranjament dels Segadors.
Sí, és veritat.
De l'any 2005.
Sí. I molta música per a cobla.
Sí, és veritat.
Molta obra simfònica per a cobla, també.
Sí, exactament. I, bueno, i si explico les meves experiències, diguem-ne, de quasi bé d'adolescent, clar, havia tocat el piano amb cabarets i amb totes... Clar, havia de fer bullir l'olla, s'havia de guanyar la vida en aquell moment. O sigui,
clar que sí.
Hi havia un cabaret, allà on hi ha ara... el tall britànic a la plaça
del Corte Inglés,
Hi havia un cabaret que es deia Rigat,
El Rigat va ser una mica més conegut quan va dir aquella orquesta de Bernard Hilda.
Sí, és així.
Aquell francès que era, en fi, allò es reunia el milloret de la ciutat.
Sí. I després hi ha un altre, l'Armando Lefitge també.
Armando Lefitge i sus Havana Cuban Boys.
Exactament, sí, i ha plogut molt aleshores, i ha hagut tempestes de tota mena, des d'aleshores.
Jo deia abans que esperem que quan, a veure si aviat això s'aclara una mica.
Sí, s'aclara una mica, perquè és clar, home, jo estic bé, però si hem de fer alguna cosa que encara jo ho pugui explicar i ho pugui fer.
Com més aviat millor, no?
És evident. Sí.
És així. Sí. Jo la veritat és que penso que la música és un dels... Aquí, en aquest programa, parlem de totes les arts escèniques.
Sí.
Teatre, dansa, circ, música de tota mena, a més, no? Perquè no sé si estarà d'acord que la música, a vegades diuen, no, aquesta és bona i aquesta no ho és tant. Jo penso que la música pot haver-hi, en tots els segments, en tots els registres, música bona i música dolenta.
Sí. De tota manera, el que deia Maurice Ravel, deia... que ell preferia un bon couplet a una mala sinfonia.
Estic d'acord.
Sí, és cert, això.
Perquè a vegades si és un mal couplet dura 3 minuts.
Sí, sí.
I si és una mala sinfonia, pot durar 54.
Sí.
No, és així. Sí. Doncs estem molt agraïts de la seva presència, Josep Ferrer, no cal dir-ho, que em deia abans, estàs a casa teva, eh? Bé, i que tindrem ocasió, m'imagino, de veure'ns més vegades per poder seguir parlant de l'orquestra que va mantenint-se. Hi ha un comentari que voldria fer quan tu parlaves abans del fet aquest d'escollir un repertori, que efectivament el públic, ho dic pel mestre Ros Barbà, el públic de, si no, el 80%, més elevat, és gent de Sant Cugat, que molts d'ells han anat entrant precisament en el fet musical de la música clàssica a partir dels concerts que ha fet l'orquestra. I que, o sigui, hi ha hagut una part didàctica considerable a l'hora de pensar en això, no? Però efectivament ara ja esteu en una posició que heu d'anar al gran repertori,
sí, sí, sí.
Al gran repertori,
i això estem,
sí. Jo penso que això està claríssim. Mestre,
molt bé.
Gràcies per haver vingut.
De res.
I esperem que tornarem a veure'ns. Probablement, quan arribi aquest moment,
sí.
Que tots esperem, de sí, que sapiguem sí. Qui i com,
sí, sí.
I aleshores hi puguin encarregar allò sí, que li sí. Estava dient la Isabel.
Sí, bueno, sí, però sí. Esperem que, escolta, que no haguem d'esperar 30 anys més, eh?
No.
La cosa vagi
no.
Una mica 30 més.
30 anys més ho tenim bastant malament. Vostè no.
No, jo no.
Perquè vostè dura
vostè ja
in eternum.
Sí.
O sigui que no hi ha problema.
Sí,
no hi ha problema. Moltes gràcies
de
i demà, perquè aquest programa ja hem dit que estava gravat, demà estarem al Teatre Auditori per escoltar aquest gran concert dirigit pel mestre Ros Barbà amb dos grans solistes, els germans Claret, i amb una orquestra que aquí el mestre Josep Ferrer ha anat preparant, augmentant, fins a arribar a on està. Moltes gràcies i fins demà.
Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau.
Molta Comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Mentre hi hagi persones que ho necessitin, nosaltres hi tornarem a ser.
I nosaltres. I jo també.
I vosaltres? Gran recapte d'aliments. 27 i 28 de novembre. Festa voluntari del Gran Recapte. Tu el fas gran. Més informació a granrecapte.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ets dels que mira el festival de final de curs dels nens 5 vegades al dia? T'emociones veient el vídeo de l'ascens del teu equip? Vols un record del teu fill a la cantata de les escoles?
Entra a la botiga de Cugat.cat i aconsegueix els vídeos de Cugat TV. Les millors imatges de la festa major, els reportatges més interessants, tots els concerts del Mouta. Només t'has de registrar com a usuari i anar de compres. www.cugat.cat/labotiga. Els vídeos de Cugat TV ara també en DVD. Cugat.cat. La vida és local. Cugat.cat.
Ai, com està el món.
Ai,
mare
sí.
Meva.
Ai, sí.
Miri, sense anar més lluny, senyor Eduard.
A veure.
Els teatres estan colonitzats.
Home, això no ho sabia jo.
Ah, sap per qui?
Per qui?
Per una espècie que està en expansió, que són els monologuistes.
És veritat.
Que sí?
És veritat. No hi havia,
abans estaven...
No hi havia pensat.
Sí, estaven als bars de copes i tot això, però és, com es qualifica un monologuista? Escolti, que és un actor?
Bé, això va començar fa molts anys als Estats Units, eh?
Sí, ve d'allà, oi que sí?
Va
allà
molts,
que...
molts anys, i hi havia gent... Home, Woody Allen, per dir alguna cosa, sí. Va començar la seva vida
clar.
Fent uns guió per ell mateix,
clar,
i sortia
clar.
I feia el seu monòleg, i a partir d'aquí, doncs... Imagina... Clar.
Després ah, no tothom... el telepredicador, sí, o sigui
no,
que sí.
No tothom és com el Woody Allen, eh?
No, i ara aquí vaig, perquè, escolti, és un graciós de la colla que ha tingut sort, potser un monologuista
sí.
Podria ser.
És aquell que es trobem a la barra del bar, allà, i que sempre està explicant doncs, les seves coses, no?
Clar, mira, jo avui, per parlar d'aquesta gent, he buscat això del Google,
sí.
I dic, a veure, posaré la pregunta clau, monologuistes que no fan gràcia. I he buscat això, i escolti...
I llarguíssim.
No, curiós, ah, sí. Només m'ha sortit cosa de les festes de Gràcia, que veu que hi han anat monologuistes. Vaja, que jo crec que la gent no té pebrots de posar notícies... sobre els monologuistes que escolti,
perquè
que n'hi ha
no diguin,
que no fan gràcia
perquè no diguin res en contra d'aquesta gent.
Ah, sí, clar. Ah. Bueno, el que està clar, senyor Duart, és que nosaltres no som a gràcia,
no.
Perquè ara li diré una cosa, ara jo estic fent aquest monòleg,
sí.
Però dec fer gràcia o no?
Això ho hauríem de preguntar.
Ah.
Jo no sé si tenim capacitat amb aquesta emissora per poder rebre la resposta
clar,
dels
no
suposats
sabem.
Oients.
Les energies aquestes que no es noten. Bueno, no se sap. Bueno, no he trobat la informació que buscava i l'he hagut de fer jo. Dic, bueno, doncs aquests de monòlegs, a veure, fan gràcia o no fan gràcia, perquè la gent de vegades, siguem clars, és que avui ho vull deixar tot clar, la gent de vegades riu d'un xisteix que ja riuen com... que estan com avorregats, que
perquè,
ja saben que han de riure.
Perquè arriben i diu, vinc a riure.
Ah, ells volen riure. Bueno, però escolti, amb aquest plantejament, doncs no ho sé, te'n vas a veure el Don Juan Tenorio i també fots a riure.
Doncs a vegades passa que amb segons quina obra jo penso de què riuen.
Quins actors, ara!
I de què riuen?
Tu estàs allà impertèrrit, allà mirant que no et fa ni punyetera gràcia, i el del costat te'l mira de perfil i el veus allà que està, que escolta, que li salten les llàgrimes.
Jo vull dir una anècdota del Teatre Auditori, venia un monologuista d'aquests, i hi havia una parella davant meu que abans de començar ja estava rient.
Ja van engegar el botó, els hi van engegar el botonet a base d'allò. Doncs escolti, he mirat aquest espècimen, la majoria són mascles en edat reproductiva, de
sí.
30 a 40 anys, que no surten ni de l'Institut del Teatre, ni de l'American Studio, ni de l'ESO, no surten, no. Surten directament de l'EGB, que és allò que s'estudiava als anys 80,
sí,
se'n recorda,
sí.
L'educació general bàsica, perquè sí. Com que són, molts són repetidors...
Però molt bàsica, eh?
Molt bàsica, molt bàsica. Doncs, com que això, com que estan repetint, doncs ja venen directe d'allà. I vostè em dirà... Com ho sap, això? Dic, home, està claríssim. El monologuista aquest espècimen, és el típic graciós de la classe.
Sí.
Que sí que tenia gràcia.
O aquest de la barra del bar, que li dic jo.
El de la barra del bar no m'hi ha trobat tant. No m'hi ha trobat tant. Bueno, escolti, farem una cosa.
Què fem?
Com que això dels monòlegs, ja sap que hi ha aquests del Club de la Comèdia i tots aquells que fan més d'un capítol...
Seguirem
el proper capítol.
Pues vinga.
Vagin païnt això de moment.
Anem a parlar de l'agenda.
Anem a mirar a veure què hi ha.
Doncs tenim en Xucho Valdés i família que ens venen el divendres al Teatre Auditori a les 9 de la nit. Ens fan un concert que diu això, Xucho Valdés en família. La veritat és que jo haig de dir que Xucho Valdés pot fer el que vulgui perquè des del punt de vista de piano, d'intèrpret de jazz, diuen de jazz fusió, jazz llatí, bueno, més igual.
Latin jazz.
Més igual. És un geni i, per tant, serà un concert segur com a bo. Però és que el mateix divendres es reprèn altra vegada amb el quart cicle de música sacra coral al monestir, a l'església de Sant Pere, i ens venen Arsi Nova, cor de cambra, amb el director Pere Lluís Biosca, també a les 9 de la nit. Bueno, clar, vull dir, la gent pot escollir, pot anar a veure en Xuxo Valdés, o pot anar a veure aquest cor. Aquest cor funciona molt bé, jo l'he escoltat i m'agrada molt. Però també tenim el dissabte amb més coses, i en aquest cas al Teatre de Mirasol ens fan Truca un inspector.
Ai, cuida.
De Prisley, que ja l'havíem fet aquí fa poc, sí. Però aquí el grup de Teatre Mirasol, són els que ho presenten, i que m'imagino que tindran també un teatre ple, és una obra, no cal dir-ho, molt interessant, molt divertida, molt, a vegades, com diríem, amb certs suspens, allò que en diuen suspens, etcètera, etcètera.
Ah, ara no, no sabia que sí. si venia una pilota o que passava.
És una altra cosa,
això. Ping-pong.
I el diumenge, al Teatre Auditori, fan un espectacle que diuen, aquests que en diuen, per famílies, jo, això del uala!
Ah, sí.
Uala! No sé què. Que es diu La Casa Flotant, que està produït pel Gran Teatre del Liceu, però amb música, apuntem-nos això, d'en Xavier Montsalvatge i en Claude Debussy.
Déu-n'hi-do.
Pot estar molt bé. No ho conec, no ho conec, Isabel, però...
No,
el tota
que,
pinta...
que fan aquest El Petit Liceu i tot això, tota és bonic.
Sí,
tot
tota la pinta
fan.
És que està molt bé. Eh? Diu, una interpretació actual d'un mite universal, l'Arca de Noé, un conte musical escenificat en què la música i la imatge es complementen. Per tant, tenim de tot durant 4 dies, evidentment, amb aquest concert que hem estat parlant avui, aquest gran concert de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb un gran mestre al davant i amb uns grans solistes com són els germans Gerard i Lluís Claret.
Fantàstic.
Què farem?
Per tots els gustos.
Tenim temps per tot això?
Jo aniré a l'església després per refer-me, aniré a veure el Xuxo.
Però el Xuxo quan arribi estarà...
Bueno, doncs mig.
Tindrà que anar...
No ho sé, em desdoblaré, allò que faig jo.
Mig amb una banda i mig amb una altra,
això,
perquè si no...
O potser al revés, no sé. Depèn de com vulgui dormir aquella nit. Si vull dormir arrambada o si vull dormir sola.
Molt bé. Doncs aquí estem, una vegada més.
No, vinga.
Ens anem fins al dijous que ve, però, escolteu, la setmana que ve, Déu-n'hi-do el que hi ha preparat. O sigui que... A veure com ens ho fem. I parlarem dels Premis Butaca.
Sí, que tenim molta feina a repartir premis.
Fins dijous.
Fins dijous.